Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El Gremi d'Hostaleria de Sabadell ha posat el crit al cel pel tancament de bars i restaurants decretat per la Generalitat per frenar els contagis de coronavirus. El president Jordi Roca considera que se'ls està tractant de forma injusta perquè són l'únic sector que haurà de tancar completament en el context actual. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
De cara a hostaleria és molt lleig que només ens hagin tancat a nosaltres. I nosaltres ho hem fet bé. Nosaltres hem fet distància, hem fet mascaretes, hem fet les mans netes, hem fet sabors, hem sigut molt prudents. Ara, sí que és veritat que per menjar t'has de treure la mascareta. N'hi ha prou amb això per tancar-nos?
El president del Gremi ha defensat que molts negocis no aguantaran un segon tancament i ha demanat ajudes a fons perdut per garantir-ne la continuïtat. Actualment a Sabadell hi ha 832 locals dedicats a la restauració que donen feina a 2.200 persones. La mesura, si no hi ha canvis i no ho tomba el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entrarà en vigor aquesta mitjanit i s'allargarà almenys durant 15 dies. És dijous 15 d'octubre. Comencem.
Titulars.
Mentrestant, la situació al Taulí també es complica. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses, el doctor Manel Cervantes, alerta que la pressió assistencial està creixent.
I avisa que si no es frena la corba de contagis, el servei podria col·lapsar, tal com va passar durant la primera onada de la pandèmia. Cervantes creu que s'han de condicionar altres espais per poder atendre pacients Covid i alhora mantenir l'activitat habitual.
Necessitarem obrir més espais. Si necessitem obrir més espais a dins de l'hospital, no podrem seguir fent l'activitat normal.
Actualment, l'Hospital de Sabadell acumula 92 pacients ingressats per coronavirus, 9 dels quals es troben a la UCI.
I durant el Notícies Migdia també recordarem la figura del president Lluís Companys el dia que es compleixen 80 anys del seu afusellament. En esports, Pedro Capó està a disposició d'Antonio Hidalgo per a l'Albacete Sabadell de demà passat.
El menorquí s'ha recuperat de la lesió muscular patida abans de començar la Lliga i ja s'entrena al mateix ritme que la resta del grup.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió del temps a la mà del Jordi Mateo. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Tenim nuvolositat de tipus alt i mitjà que afecta molts punts del terç nord del país, amb més sol a la resta de Catalunya. Sobretot al terç nord, el que hem de destacar és la nuvolositat que continuarà afectant tota la resta de la jornada, punts del vessant nord del Pirineu. Aquí hem d'esperar que es mantingui la precipitació de forma feble i intermitent, amb una cota de neu al voltant dels 1.200 metres. A la resta del terç nord, aquests núvols que comentàvem, que s'ajuntaran també amb el creixement d'algunes nuvolades a la tarda a punts del quadrant nord-est, que fins i tot de forma força local poden deixar algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada. Temperatura avui al centre del dia que pujarà lleugerament respecte a la d'ahir. De cara a la jornada de demà divendres hem d'esperar que s'imposi el sol a tot el país, amb només alguns estrats baixos fins a primera hora del matí al vessant nord del Pirineu i també a la depressió central, així com també la presència d'alguns intervals de núvols a punts del litoral i prelitoral sud i nord. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a aquesta hora un accident a la C-58 a tocar del Nus de la Trinitat obliga a tallar diversos carrils i provoca una cua de 4 quilòmetres d'entrada a Barcelona. També hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac i això també ha obligat a tallar un carril en sentit Barcelona i provoca aturades de fins a 2 quilòmetres. Per tant, situació força complicada a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot a moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Gremi d'Hostaleria de Sabadell calcula pèrdues irreparables fruit del tancament de bars i restaurants a partir de la mitjanit. El president de l'associació, Jordi Roca, ha assegurat no entendre l'aplicació d'aquesta mesura i creu que n'hi hagués hagut prou amb endurir una mica les restriccions que ja s'estaven aplicant. El president del Gremi d'Hostaleria augura que molts negocis no resistiran un nou tancament i defensa que l'opció de fer menjar per emportar no soluciona res. Jordi Roca Carent n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Segons dades de l'Ajuntament, a Sabadell hi ha 832 establiments de restauració que es veuran afectats per les limitacions que entren en vigor aquesta mitjanit. Locals que donen feina a 2.200 persones, la majoria de les quals són autònoms. Negocis que, segons Jordi Roca, des del desconfinament i fins ara, han anat aplicant totes les mesures de seguretat possible per evitar els contagis dins les seves instal·lacions. Per aquesta raó, el president del Gremi d'Hostaleria s'ha mostrat molt crític amb la decisió presa per la Generalitat, que podria quedar aturada en cas que la tombi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Roca ha opinat que els l'estan utilitzant com a cap de turc.
Que el que ens utilitzen és per fer por, per donar exemple, per donar unes... Però vaja, només cal veure que res canvia, que tot el que els està dient en els altres sectors és aconsellant, que la gent pot sortir a tot arreu, que com van els trens i tot el transport públic, ens donem compte de que ens estan utilitzant, que som l'únic sector al que han apretat tant, al que han fet tan mal, i torno a dir, seran unes pèrdues irreparables.
El president dels hostalers locals tampoc no creu que l'alternativa de fer menjar a domicili ajudi a pal·liar els efectes del cessament de l'activitat a bars i restaurants. I és que amb aquesta reducció del servei, molts negocis hauran de tornar a acollir-se a un ERTO o a crèdit ICO. Jordi Roca ha recordat que són instruments vàlids, però que funcionen de manera molt lenta, la qual cosa posa molts problemes als restauradors.
Seria una subvenció a fondo perdut per l'hostaleria pels temps que han estat tancats, i això no en tenen cap intenció. Perquè si fan un ICO, s'ha de tornar. D'acord que com a mínim t'ajuda a no tancar, però aquest problema segueix en el temps, perquè per tornar-ho tens de fer estralls. O sigui, serà molt difícil que això continuï. Pensa que els ERTEs són una manera de no tancar, però no et solucionen el problema.
El president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell defensa que els bars i restaurants de la ciutat han estat molt prudents fins ara i seguint totes les indicacions. Per això ha insistit que amb algunes limitacions més no s'hauria d'haver arribat al punt del tancament.
Qui no ha entrat a qüestionar les mesures empreses per la Generalitat és l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. Ara ve exigit al govern català impulsar ajudes econòmiques perquè el sector pugui fer front a les pèrdues derivades del tancament.
Des d'aquí no qüestionem les mesures que s'hagi pres des del Departament de Salut, entenem que estan dins l'àmbit de les polítiques del Covid per intentar frenar aquesta pandèmia. Però sí que creiem, i per això aprofito aquest vídeo per exigir, que aquestes empreses, que aquests treballadors i treballadores, que la gran majoria d'ells són autònoms, necessiten ajuda del govern. No pot ser que prenguem mesures i que després, doncs, òbviament, no compensem el que significa en termes econòmics prendre aquestes mesures.
El tancament de bars i restaurants es farà efectiu aquesta mateixa mitjanit i s'allargarà com a mínim 15 dies. També es redueixen els aforaments al comerç, al 30% i al 50% en l'àmbit cultural. També se suspenen fires i congressos i les activitats que impliquin un contacte físic tret de les mèdiques i les perruqueries. I en clau sanitària, el nombre d'ingressos a l'Hospital de Sabadell s'ha disparat i estem per un escenari de saturació, segons fonts del centre sanitari. L'augment de contagis que s'està vivint a Catalunya els últims dies s'està traduint en més pressió assistencial pels hospitals catalans i la Corporació Sabadellenca també ho està notant. Ho ha subratllat el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes.
Va començar la segona setmana de juliol i tot ha anat a poc pujant. Des de fa una setmana, a nivell comunitari, ja vèiem que s'estava disparant i això ja ha arribat. El que ha passat aquests dies és que estan ingressant molts més pacients. Si abans ens anaven ingressant de dos en dos o de tres en tres, ara portem un dia de 7, un dia de 10, i clar, de moment hem pogut anar donant altes i equilibrar, però això s'acaba. Els malalts amb coronavirus no estan 3 dies de provitge a l'hospital, s'estaran 10, 12 o 14 dies, i això de vegades ens fa preveure amb antelació que si no està saturat, es pot saturar.
Cervantes ho ha dit en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Segons les dades d'aquest dimecres, a l'Hospital de Sabadell hi ha 92 pacients ingressats per coronavirus, dels quals n'hi ha 9 a l'UCI i la resta a planta. Des de divendres passat, 39 persones han hagut de ser hospitalitzades. La situació no és alarmant, però preocupa. En conseqüència, des del centre hospitalari ja es preparen per si el nombre d'ingressats creix i supera el centenar, quan s'hauran d'habilitar nous espais per acollir els malalts. En aquest sentit, des d'aquest mateix dimarts ja s'han habilitat llits d'hospitalització a l'Hotel Verde per a pacients en fase de recuperació, amb l'objectiu de no tancar més plantes per Covid-19 a l'edifici principal. També hi ha disponible l'Hospital Temporal Vallès Salut a la pista coberta d'atletisme, com aquesta setmana recordava l'alcaldessa Marta Ferrés a Ràdio Sabadell. Si bé no preocupen els espais i llits d'hospitalització, el doctor Cervantes sí que alerta d'una falta de personal d'infermeria per fer front a aquesta segona onada del coronavirus.
L'organització de l'hospital ja sap el que ens va passar i teòricament estem preparats. La realitat és que tenim un punt que ens afegeix complexitat, que és la manca de personal d'infermeria. Estem molt justos entre les baixes, la gent que s'ha cansat, la gent que ara ofereix la primària places més còmodes, amb horaris millors, etc. Doncs la cosa fa que estiguem patint molt pel que pot passar en les properes setmanes, no pels espais, no pels respiradors, no per les UCIs, sinó per les infermeres.
Precisament aquest dimarts, el Parc Taulí anunciava la convocatòria de 188 places d'infermeria per l'Hospital Sabadellenc. 67 d'aquestes són amb contractació indefinida, mentre que les 121 restants corresponen a una contractació extraordinària amb caràcter interí.
No marxem del Taulí perquè l'hospital està redactant un protocol per millorar la comunicació entre el centre i les famílies dels pacients en cas d'aïllament d'aquests. El centre sanitari ha vist la necessitat de posar negre sobre blanc per saber què s'ha de fer per evitar que les famílies estiguin dies sense saber de l'estat dels pacients. Una situació del tot inèdita fins aquest any, però que es va repetir en diverses ocasions en els moments més extrems de la pandèmia.
El document sorgeix de la pròpia experiència de l'equip de la Unitat de Treball Social del Taulí, que es va encarregar de fer arribar la informació a les famílies durant la pandèmia. El primer que s'ha inclòs al protocol és demanar al pacient el telèfon de contacte d'un familiar per mantenir-lo informat. A més, cal establir un circuit per fer enviar la informació. Ho ha explicat la cap de la unitat, Esther Cortés, al programa Al Matí.
S'està establint un circuit perquè si tenim un àrea de visites restringides, a on poden portar aquests assessors personals perquè no sigui un pujar i baixar a buscar coses. Vull dir, tot això s'està reordenant. Mm-hmm. Són coses que medicina pugui informar diàriament a les famílies, que infermeria pugui informar diàriament als familiars de com ha passat la nit, de si ha menjat, no ha menjat, aquella informació que si tu no pots venir necessites que algú t'ho passi. I els equips es coneixen, els seus pacients, per tant, són els que poden donar aquesta informació veraç.
Durant el confinament, les treballadores socials del Taulí van arribar a fer entre 12 i 14 videotrucades diàries entre pacients i familiars.
I encara una informació més relacionada amb la pandèmia. La van ampliar a l'espai del seu centre al carrer Estrella per ampliar la seva capacitat actual, reduïda a conseqüència del coronavirus. Lídia Gil, gerent d'aquesta entitat dedicada a la cura i l'acompanyament de persones amb malalties neurològiques, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que actualment s'està atenent només un 57% dels usuaris que tenien abans del confinament.
Per això, el patronatge i la direcció han optat per aconseguir la cessió a 25 anys d'un local de 200 metres quadrats davant la seu actual, del seu actual centre. Una inversió que compta amb el suport financer de la Diputació i resta a l'espera de si arriba també el de la Generalitat. Així ha detallat com treballaran el nou espai la gerent de l'Avant.
Han adquirit un espai aquí davant del mateix Avant per poder acondicionar-ho de manera que puguem, no?, fer més grups, no?, i puguem arribar a atendre a més persones. I això s'ha fet en aquest mes, vull dir que l'Avant confia, no?, a final d'any, doncs, poder haver condicionat aquest espai i poder atendre a les persones que ho necessiten.
Aquest any, però, la situació és més fràgil, ja que a causa de les restriccions de la pandèmia s'han vist obligats a reduir les hores de personal. Ara, tot i que no hi ha cap treballador aturat, sí que un 12% de les hores que es feien estan en ERTO. Per Gil, és una situació complicada i espera que empitjori, que no empitjori.
tal com han fet les escoles, els instituts, doncs també les entitats, no? Hem après, no?, a poder fer un seguiment, tot i que insisteixo, en malalties neurològiques és molt complicat. És molt complicat perquè necessites captar l'atenció de la persona, moltes vegades és neurorehabilitació molt física, llavors tot això telemàticament és inviable.
L'entitat, que va tancar més de 2 mesos entre març i maig, espera que amb el nou local es pugui reduir la llista d'espera que tenen.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Hem arribat així al punt de 3:15. Sabadell ha reduït el soroll que pateixen els seus veïns en l'última dècada. Així es desprèn de les dades amb què estan treballant en el 3er Congrés Català d'Acústica. La nostra ciutat, enquadrada en l'aglomeració Vallès Occidental 1, conjuntament amb Badia i Barberà del Vallès, ha vist com la molèstia nocturna sonora ha baixat fins a afectar només un 23% dels habitants.
L'aglomeració facilita que s'estudiïn les dades per separat. S'analitza el soroll que hi ha a la ciutat, que es creu amb les dades de la residència dels habitants. Amb això surten els mapes estratègics de soroll que es fan cada 5 anys. L'actual té validesa del 2017 al 2022. Eduard Puig, tècnic del Servei per la Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori de la Generalitat, explica les dades que apunten l'evolució positiva en descens del soroll a l'aglomeració Vallès Occidental 1.
Valors nit que no s'haurien de superar els 55 decibels, mentre que la primera fase, quan es va fer el 2007, hi havia un 30% de població del Vallès Occidental 1 sotmesa a nivells superiors a 55, ara estaríem amb un 23,1% de població sotmesa. Per exemple, una altra dada interessant en quant a valors nocturns és que el 2007, la primera fase de l'addictiva, hi havia una població exposada de 1,2% a valors superiors a 70 decibels, que és molt de nit, i en canvi ara ja no n'hi ha, és a dir, que s'ha anul·lat. Ja no hi ha gent exposada a més de 70 decibels nit.
Aquests nivells tan alts els marcaven vies on el trànsit era molt alt durant la nit. Pel que fa al soroll diurn, si es marca el valor que no s'ha de superar en 65 decibels, el 2007 hi havia un 19,9% de població exposada a aquests nivells i ara es queda en un 16%. Després del mapa, caldrà generar un pla a 5 anys vista per intentar seguir reduint el soroll. Fins i tot en el cas que la situació fos òptima, cal fer un pla per preservar aquesta situació. Les directrius les marca Europa, el Congrés de Celebració Anual, també s'han fet taules on es debat sobre el soroll de les obres o de les infraestructures i com reduir-lo amb mesures correctores. El primer acusticat es va fer a Sabadell.
I avui se celebra la vista per ratificar l'acord de les acusacions i la Fiscalia per demanar 3 anys de presó per a l'exgerent dels Consorcis de Residus, Turisme i Ocupació del Vallès Occidental, Paco Fernández. Aquesta vista forma part de la peça 25 bis del cas Mercuri, que investiga els delictes continuats de malversació de cabdals públics i falsedat documental que el mateix acusat va reconèixer haver comès. En la sessió d'avui, a part de Fernández, també hi compareixeran l'exalcalde Manuel Bustos i Magdalena Gallardo, membre del Consell Nacional del PSC, acusats a títol lucratiu. En la sessió, que ha començat a 2:15, el jutge escoltarà les parts i decidirà si Fernández ingressa a presó, tal com han acordat les acusacions. A més, la petició de condemna també contempla 6 anys d'inhabilitació.
Notícies migdia.
Anem a d'altres temes. La festa de la tardor BBVA serà 100% virtual aquest any arran de la situació de pandèmia. No obstant això, no perdrà l'essència participativa que la caracteritza, ja que els organitzadors l'han dissenyat perquè les famílies, des de casa, puguin tenir interacció amb els agents de l'Espai Natura. Tot i els canvis, des de la Fundació 1859, Caixa Sabadell veuen aquesta nova edició programada pel 25 d'octubre com una oportunitat, Karen, per arribar a nou públic.
Sí, de fet, la fita és arribar a les famílies de fora de la ciutat i de la comarca, donant a conèixer la Masia de Can Deu i el seu entorn més enllà dels seus visitants habituals. En tot cas, el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, assegura que en la situació actual la versió virtual de la festa era l'única possible.
Una festa que reunia 5.000 persones, per tant això és absolutament un risc que no volem córrer, ni podem córrer amb ell. Per portar-lo realment a casa, doncs ara més, amb aquestes noves restriccions que la Generalitat doncs va concretar ahir, doncs encara es fa més especial, diguem. Vull dir, la gent cada cop ens demana doncs, que reduïm la vida social, doncs per tant, doncs que sapigueu tots plegats que el diumenge 25 podreu gaudir en família, però a casa vostra, de la festa BBVA de tardor.
El tret distintiu de la festa virtual és que comptarà amb la participació de les famílies tant el 25 d'octubre com abans i després. Així ho ha destacat Marc de Balanzó, gestor de l'Espai Natura.
aportant-hi doncs, les seves idees, les seves fotografies, els seus suggeriments, votant per triar doncs, quin model de carabassa voldrien tenir, per votar quin final d'algun conte que ens explicarà la Castanyera voldrien conèixer, per poder experimentar juntament amb en Dani Jiménez o fent panellets amb en Sergi Gil. La idea és aquesta, interactuar, sentir-se com si físicament fossin a Can Déu, tot i no ser-hi.
Un contacontes, experiments científics, escultures amb carbasses i una visita virtual a la Masia de Can Déu són algunes de les activitats que inclourà la festa de tardor BBVA presentada per l'actor sabadellenc Òscar Castellví.
Us expliquem altres temes del dia en format més breu. El veïnat de Can Rull reclama que el servei de pediatria torni al seu cap després que es traslladés al de la Concòrdia.
Juan Moreno, president de l'Associació de Veïns de Can Rull, apunta que el transport públic no és suficient i que tampoc hi ha espai per aparcar. Per tot plegat, han demanat una reunió amb la direcció del centre i la regidora de Salut, Sònia Sada.
Aceptarem un termini razonable siempre y cuando eso sea por escrito. O sea, ya por palabra no. No nos gusta porque hablando malamente ni nos fiamos, ¿no? Entonces, si por escrito se llega a un término, oye, y tenemos que hacer este sacrificio más, mientras esté el coronavirus, nosotros aceptaremos sacrificio. Sin lugar a dudas que lo aceptaremos. Tenemos que ser solidarios, ¿no? Por lo tanto, lo aceptaremos. Pero lo que no queremos que eso sea para siempre.
Des d'aquesta setmana, l'associació veïnal ha repartit octavetes i ha penjat a les portes del centre d'atenció primària una pancarta per demanar el retorn del servei de pediatria.
Atesos dos treballadors per inhalació de fum en un incendi a la carretera de Barcelona.
Els dos operaris van ser atesos ahir al matí pels serveis d'emergència després que es declarés un incendi en el pati de l'immoble en el que estaven realitzant tasques de soldadura. Segons apunten els serveis d'emergència, l'incendi va ser provocat pel pladur. Els dos van ser traslladats al CUAP de Sant Fèlix per inhalació de fum.
Renfe buscarà finançament europeu per millorar la circulació de trens de la línia R4 al seu pas per Montcada i Bifurcació.
Els responsables de la companyia pública es van reunir telemàticament amb els alcaldes afectats per comunicar-los que la intenció és aconseguir millorar les vies perquè els trens de l'R4 i l'R3 puguin circular de forma simultània. Les inversions, però, també preveuen millores en la senyalització i en les estacions de Vacarisses i Sant Vicenç de Castellet.
Fiscalia demana un any i mig de presó per la fotoperiodista Mireia Comas.
Els Mossos d'Esquadra van detenir Comas mentre cobria un desallotjament el passat dimarts al barri de Campalet de Terrassa. La fotoperiodista, que està acusada d'agressió a l'autoritat, defensa que en cap cas va agredir la gent i que va rebre cops i empentes quan intentava fer la seva feina. Al desembre afrontarà un judici en el que se li reclama un any i mig de presó i una multa de 170 euros.
I tres detinguts a Sant Cugat pel robatori amb força en grau de temptativa.
Una patrulla del cos va descobrir com els tres homes veïns de Mataró i d'entre 25 i 27 anys intentaven accedir als baixos d'un domicili al carrer Granollers. Els sospitosos en veure'ls van fugir dins d'un cotxe que després els agents van localitzar i van detenir-ne els ocupants. Els tres es troben en llibertat amb càrrecs.
El Memorial Companys celebra 10 anys ara que en fa 80 que el règim de Franco va afusellar el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, precisament avui. A més, ja fa un segle que el pistolerisme va assassinar l'advocat i defensor del moviment obrer, Francesc Layret. Tots dos havien sortit escollits per representar Sabadell com a diputats.
A la ciutat es va constituir el Memorial Companys fa una dècada en forma part l'historiador Genís Riber, que explica el programa al matí els objectius que s'havien marcat.
Nosaltres el que hem volgut, any rere any, són dues coses. Lluitàvem per aconseguir que l'acte de recordatori de la figura d'en Lluís Companys fos un recordatori institucional. És un recordatori que s'assumís des del govern de la ciutat com un fet importantíssim de la nostra història, de la història del país, i a la vegada també volíem, a partir d'aquesta commemoració del seu afusellament, de les 640, doncs volíem també donar relleu i donar a conèixer a la gent aquesta figura que té moltes facetes, aquesta figura històrica.
La difusió de la seva figura permet conèixer el company Rabassaire, el polític, l'advocat i l'habitant de Can Rull. Des de l'òptica actual, potser s'està perdent la complexitat de la figura de Companys, tal com explica l'historiador Jordi Serrano.
Companys li va tocar uns moments molt, molt complicats, no?, especialment l'any 34, però Companys bàsicament era un republicà federal que sempre se l'havia acusat de ser poc radical catalanista, i quan fa la declaració republicana el 34 des del balcó de la Generalitat de Catalunya, el tanca i diu a veure si ara deixen de dir que sóc poc catalanista.
Aquesta tarda a les 7 hi ha previst l'acte institucional al monòlit dedicat a Lluís Companys.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per arribar al punt de les dues. El risc de rebrot a Catalunya continua a l'alça i s'enfila fins als 378 punts.
El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya puja 16 punts en les últimes 24 hores. També ho fa la velocitat de contagi, que ja arriba a l'1.39. A l'actualització de dades s'han declarat més de 2.000 casos nous confirmats per PCR i 26 morts.
En política, l'expresident Mariano Rajoy considera una reparació moral la sentència sobre el cas Gürtel de presumpte finançament irregular. La resolució confirma la condemna a la formació a pagar una multa de 245.000 euros i conclou que es va lucrar amb la trama de corrupció. L'expresident del Partit Popular ha agraït als ciutadans que l'han honrat amb la seva confiança, ha dit durant la seva etapa política i també com a president del govern espanyol. Educació xifra en un 2,57% el seguiment de la vaga en l'educació pública.
1.500 docents han secundat l'aturada convocada pels sindicats d'ensenyament públic. La xifra és inferior a la de divendres passat, que va ser del 3,43.
I Amnistia Internacional critiquen un informe la poca protecció que tenen les víctimes de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual a Espanya. En l'informe, l'ONG creu que el sistema té grans mancances estructurals perquè preval la persecució del delicte en lloc del suport a les víctimes com a persones necessitades de protecció. Amnistia Internacional afirma que és especialment preocupant la situació a les costes. I afegim també que el PP ha reduït la distància amb el PSOE en un punt i mig en estimació de vots segons el baròmetre d'octubre del 6. Ara la diferència entre els dos és de 11,9 punts, quan al mes de setembre se situava en 13,4. Pel que fa a l'ordre dels partits, Vox és la tercera força amb el 12,5% per darrere de PSOE i PP i supera Unides Podem i les seves confluències. Ciutadans pateix una davallada i està en cinquena posició, mentre que els partits catalans Esquerra pujaria en mig punt fins al 3,3% en intenció de vot. El single Valentina dels Sabadellencs 31FAM ha assolit les 10.000 reproduccions en les plataformes digitals.
La contraportada.
Valentina se me acerca y me dice ¿qué te pasa? ¿Dónde has estado que no has dormido en casa? Estaba en el estudio tranquila, no pasa nada, que llevo un día...
El tema que pertany a 13, el primer disc de la formació sabadellenca, barreja els ritmes del reggaeton i el trap en tres llengües, català, castellà i anglès. La seva discogràfica de Lyrics ha anunciat que el grup havia assolit la xifra i per això se'ls hi atorgava el single d'or de la companyia. Una fita més en la per ara curta carrera d'aquest grup de música urbana que s'està fent mica a mica un lloc en el panorama català. A ritme dels 30 UFAM posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu trobar aquestes i altres notícies al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.